Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca... Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, a punt per fer ràdio en directe, per destripar tota l'actualitat amb els nostres tertulians del dimecres. Alfons Romero, no t'ha agradat la paraula que he utilitzat? Bon dia.
Comença el matí destripant.
Home. Xavi Esteve, treu els auriculars de... Ah, exacte, bon dia.
Bon dia, com anem?
L'últim arriba i el primer que saludo, eh? No pot ser això.
Home, el segon que saludes, no?
Sí, el segon, és veritat. Toni Calvó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Narcís Quintana,
bon dia.
Queixeu-vos, eh?
No, no, ja va bé.
Ja sabeu que jo vaig repartir, eh? Que mai faig el mateix ordre.
Podem repartir també nosaltres?
Sí, també.
Home, si vols repartir euros, jo estic ben disposat.
O euros, no sé jo, eh? Però dòlars no, eh?
Dòlars, jo preferiria iens... Que el ien està més baix que l'euro, eh? Jo només no, t'ho però, dic, eh?
Dòlars no sé com està.
Els euros d'aquí tindries doble...
No sé ben bé com està, però sé que està més baix que l'euro. Deixant a part les monedes internacionals, perquè no és la informació de la borsa, això és la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, si t'acabes d'incorporar, anem a parlar d'actualitat, perquè avui és 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer.
Molt bé.
I precisament sentia unes xifres esfereïdores de deteccions de càncer. Aviam, tot té la seva part positiva i negativa. Si es detecten, això vol dir que és més fàcil que es puguin curar, que evidentment que es deu haver avançat en la detecció, que això està molt bé, però també els casos de morts, 18.000 em sembla que he sentit, quan venia amb el cotxe, no em feu massa cas, que no retinc gaire xifres jo. I Déu-n'hi-do, que hem de seguir. I precisament aquí a Vilafant aquest diumenge hi ha una cursa contra el càncer. No sé si teniu previst venir.
I a més és una paraula que fa anys, els que ja som grans, feia un iuiu pronunciar-la, no?
Continua fent-lo.
Sí, la gent no... El mal dolent, no? Acabaven dient els avis, no? Però malgrat que sabem, perquè això ja està predestinat, que el tindrem i que pretenem de viure amb aquesta previsió, també sabem, això que deies tu ara, que d'una forma precoç, si el detectem a primera hora, hi ha més possibilitats de curar. Que això s'ha donat també, eh? En el pas del temps, hi ha més gent ara que el traten de càncer que es cura, no? Si això hagués passat 40 anys endarrere, tocava un càncer... ja no sabies com posar-t'hi, que, per exemple, el càncer de mama és un dels que es cura el percentatge, pots ser relativament optimista si a casa, a la família, n'hem tingut un i, per tant, es cura. I, per tant, això també pot donar una certa esperança. Aquest cos humà fabricat, Toni, corregeix-me, el Gènesi, en fang i un os de dona allà a Palestina, no, és un enginy que falla, això no pot anar bé. No ho dic per l'os de dona, eh?
Des del moment que som éssers mortals, no? Hi ha d'haver malalties no, per potser, matar, no?
Potser el que, anys enrere, el que s'esperava era allò, un descobriment d'aquells importants i que ho curaria, no? Com aquell que, que es va, quan es va inventar la penicilina, per posar un exemple, no? I això no és així, sinó que ara es fan molts progressos i, per tant, és creïble que d'aquí un cert temps un càncer serà molt possiblement curable. Però no hi ha una sola via d'abordar el problema, sinó que n'hi ha moltes.
I hi ha molts càncers, també.
I no? Per això és tan important, doncs, que hi hagi activitats com aquesta d'aquí a Vilafant el diumenge per recaptar diners, perquè tota investigació necessita diners perquè estem en un món capitalista.
I no només això, sinó potser per normalitzar una mica, és a dir, jo tampoc recordo ara les xifres, però hi haurà un tant percent molt elevat de persones que tindran o tindrem càncer al llarg de la nostra vida, i així com abans allò era el mal dolent, doncs, home, normalitzar-lo una mica és una cosa que ens pot passar i que, de fet, ens passarà. I haurem d'acceptar-ho i haurem de conviure amb aquesta situació.
Jo que he treballat la demografia del segle XIX i els censos municipals de mortalitat, les veus, aquestes morts de càncer, que no saben exactament... probablement això del mal dolent també el deia perquè sabien que es havia mort d'alguna cosa, però no sabien absolutament de què es havia mort, no? Era, bueno, aquest s'ha mort, no sabem el què, de mal dolent i punt i a part, no? I ara això, jo que crec, que soc dels que crec que també això que ha dit Antoni abans, que som candidats a que ens passi això, ho hem d'assimilar, doncs l'altre dia em van fer la prova del dit a l'anus, no?, a l'hospital, no? Ah, fins ara això ho feia Hisenda, no?, que m'enviava les paral·leles.
Sí. Ja et ben juro jo que sí.
I el metge em va dir, potser li posaré el dit a l'anus perquè hem de mirar la pròstata, no sé què. I em diu, cap d'una estona, diu, li ha fet mal? I no ho sabia, que me'l havia posat. Dic, no, un metge sud-americà a l'hospital. Li vaig dir, però doctor, he tingut una decepció, eh? Jo pensava que això m'ho faria un noi alt, ros, un claus suec, no sé què, i m'ho ha fet un canijo com vostè, el que no fa més baix que el president Pujol.
Et toca el metge que et toca, o sigui, Alfons, certa, sisplau, no entris en altres coses.
Un cert desencant, la veritat, jo pensava que entraria el Giacomo Casanova i amb aquell dit faria virgueria. No, senyor, va ser una cosa instrumental.
No, però per això és important que es facin aquestes proves de detecció precoç.
Però que sigui amb uns...
és indiferent en aquest cas, jo crec, perquè, bueno, les mamografies, cribatges, no? Les colonoscòpies, càncer de colon, càncer de mama, doncs són potser aquests que fan llavors, aquestes detaccions precoç que permeten, doncs, poder posar-hi...
L'organisme i les cèl·lules és inevitable que amb el temps degenera i sigui... o per causes genètiques o ambientals, que són molt i molt perquè importants, perquè el tabac, l'alcohol, està comprovat que això, el ritme, el que respirem.
I l'esperança de vida.
Sí, l'esperança de vida.
Fa 100 anys era 40, 40 sí, sí, i pico sí, d'anys, sí. I ara estem parlant de 80 i pico, i 80
sí, sí,
i pico.
Sí, 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 sí.
88 és la meva, eh? El Romero tots han mort els 88.
Jo en tinc 40. O sigui que jo, segons... jo si fos abans, ja seria a punt de...
Em sembla que he llegit avui que el 60% dels càncers es curen al moment actual.
Sí,
el 60%, sí. Sembla que ho he llegit, no sé si el periòdic o el Diari
sí,
de Girona.
Sí, sí, és veritat.
Però fa molt mal als que no es curen. I per un de sol que no es cura...
Bueno, però és que abans no es curaven...
Ja.
Clar, hi ha càncers de pàncreas, càncers de pulmó...
O del sistema limfàtic, el conec bastant bé, aquest.
Abans et diagnosticaven un càncer i era com una sentència de mort.
Sí. Mm-hmm.
No, o els càncers infantils.
Sí, no
que s'enduen criatures
no
petitíssimes.
No solament una sentència de mort... els grans sabem que això, aquesta paraula apareixia a casa, en aquesta... fulana de tal, doncs ha tingut un càncer, li han detectat un càncer de pit. I ràpidament se n'anava a Montpellier aquella gent, no? Perquè aquí no hi havia ni estructura oncològica, no? No hi havia res, no? I,
no, per sort hem avançat molt també el nostre sistema.
La Universitat de Montpellier, que ja era pionera en aquest tema, doncs feia el que podia també, no? La gent anava a Montpellier, tornava i malament, no? No curar-se ja era molt difícil, però per és veritat.
Per això és tan necessària la financiació per la investigació, perquè clar, em sembla que per això dels quadres que es gastaven els calés del Centre d'Investigació Oncològica ha baixat molt les donacions, perquè no se'n refien, no? Doncs aquests, jo dono per investigar i es dediquen a comprar quadres. O em sembla que en Barbacit, que estava estudiant el càncer
de
pàncreas, li falten 30 milions, es veu, per continuar els avanços que han avançat bastant en el laboratori. Doncs clar, tenen que sortir.
Per això és important recordar que la cabra de la legió té el pinso cada dia dels impostos. No, ho dic en un sentit irònic, perquè els pressupostos es podrien redestinar millor i distribuir millor, no? I per tant aquestes coses no continuem...
Però hi ha una cosa que no entenc, sempre els Estats Units, no? Són com pioners, no sé ara si potser no tant, no? Però que molts investigadors d'aquí doncs, se n'anaven allà i hi havia molta recerca i eren pioners en investigació de salut, però tenen un sistema sanitari molt deficitari, que a més a més és privat.
Clar, és que
no sé, que es creu amb l'IMSD, però no...
Però la meva nena va estudiar al final de carrera als Estats Units, uh-huh, i estudiava biomedicina. I allà a la universitat, perquè jo ho veia, no? Rebia de tal empresa 1 milió d'euros per investigació, uh-huh, de l'altra a l'altra 2 milions d'euros. D'empreses.
I també
clar,
perquè...
potser aquí no hi ha les facilitats perquè les empreses donin.
I tenien a la Universitat de Texas una... que són 9 públiques, unes instal·lacions que allà m'ho deia, diu, això és... Sí, però, i tenen un rector nuclear a la Universitat de Texas. Un rector nuclear una universitat.
Però la universitat allà és l'element també del negoci de la medicina.
Clar.
Ara la, ell
sí,
ho deia,
sí,
no?
Sí, sí, una cosa
diguem,
porta l'altra.
Perquè és clar que cal investigar, perquè això ho aplicarem a la factura clar, de la medicina
o sigui,
privada. No?
Investigar és una inversió.
És una inversió.
Als Estats Units, no? A canvi aquí...
I aquí també ho tindria que ser.
Sí. Clar. El que passa que... Bueno, jo penso que amb la salut no s'hauria de fer negoci, però bueno, això és un altre debat.
Però és clar, hauríem... Perquè com que els recursos són limitats, algun dia haurem de fer aquesta revolució de les finances públiques, no? Cap on els orientem, no? A mi que hi hagi uns senyors que vagin amb un trajo negre, amb les punyetes aquí, que els porten amb un xòfer privat i que cobren un pastó perquè són magistrat, a mi me la bufa. Perquè, a més, no em donen allò, aquell bé tan preuat que és la justícia. Em donen
el pressupost,
cosa,
no? Sigui d'un poble o sigui de l'Estat, el que et dona és la ideologia de qui el fa.
Mm-hmm. Sí,
amb què es gasta els calés? Clar. Perquè el pressupost, sigui municipal o el que sigui, és buscar prioritats. Quines prioritats tens tu? Aquí s'expressa en el
final
pressupost.
Al final del segle XIX, l'Institut de Reformes Sociales va començar a plantejar totes aquestes qüestions, la jubilació, la sanitat pública, l'ensenyament... Això fa 100 i escaig d'anys, no gaire més.
Doncs l'ensenyament no està tampoc molt bé, perquè
no,
precisament ahir vaig anar a buscar els meus fills a l'escola i l'escola estava plena de pancartes una vaga el dia 11 de febrer contra el departament per demanar més recursos.
Però tot això ens porta a recordar una cosa, que tenim una sanitat que no sé si ens la mereixem o no ens la mereixem, però que té necessitat de que realment se la respecti i se l'ajudi, perquè és a través de la sanitat, de la inversió i de l'assistència que realment s'avança, no és un fer volar coloms, diguem, no?
Mira, precisament parlant de recursos i parlant de salut, una companya de feina i m'explicava doncs, que han hagut d'ingressar el seu pare, no? I que portava no sé quantes hores doncs, esperant una habitació, no? Que l'havien de pujar a planta, que estava a urgències, i que estaves per una habitació. Això és un altre tema, no? No només la investigació, les medicines, sinó també aquests recursos, no? Els llits, els professionals. Jo vull una sanitat amb bons professionals ben pagats i que em puguin atendre bé, no? I sobretot humans. No sé si demano massa.
Home, però... hauríem de demanar que la gent una altra cosa és
si, no
si es gestiona bé o no es gestiona bé, però que la gent, quan la gent ha de saber que quan paga la factura de lampista sense IVA, està retenguent uns diners que podrien anar a ensenyament, o que podrien anar a sanitat, o que podrien anar a recerca.
O que deixéssim de pagar determinades coses, no solament el que no ingressem pels impostos, sinó el que paguem, per exemple, ara ho deixo d'anar, hem de pagar acústica a la ciutat de Figueres per sentir música de franc.
Tot això és un altre maló que...
És el que deia el Narcís abans, el tema de les prioritats.
El que ingressem en aquest sentit, no? Jo entenc que un moment determinat algú, perquè arreglar una aixeta de casa, vagi amb un lampista i perquè té un salari de 1.400, negoci amb el lampista que no vol pagar l'IVA. Jo potser tampoc el pagaria, no? És a dir,
Jo no he jutjat.
Només ha destacat el fet, no?, que els impostos serveixen per finançar tots els serveis públics. Aquí anava, perquè jo ahir parlant del tema dels trens, precisament sentia que l'estat espanyol és dels anys que més ha recaptat. Llavors, com a ciutadà, això et fa mal, no? Perquè dius, si l'estat recapta més i cada cop hi ha més mesures per poder recaptar... Què està passant? Que no s'inverteix en els serveis públics.
Recapta molt i d'IVA
recapta moltíssim. Vull dir que ara hem fet una radiografia. Jo ara he dit el tema dels trens. Estem parlant de temes de salut. Heu tret el tema de l'ensenyament. Dius, mira, és que tenim un ensenyament fantàstic, que funciona, tot és gratuït, i amb els... Vale, dius, mira, s'ha posat tots els impostos a ensenyament.
Yeah.
I per això fallen els trens. Dius, vale, però és que dona com la sensació, no sé si ben bé és una sensació, perquè ara mateix no tinc unes dades aquí, que els serveis públics no funcionen i paguem molts de diners.
Segur, perquè la transició de la dictadura a la democràcia ha fet una cosa molt peculiar. Ha conservat totes aquelles coses dolentes de la dictadura, i ho dic així, dolentes, d'estructures que ja es pagaven. Que te gusta l'aeroporto de l'Abuelo, per posar un exemple de Castelló de la Plana, no?, d'aquell senyor Fabra, que es va fer un aeroport que encara en dates d'avui no s'ha rendibilitzat pràcticament en res, no? I en canvi no hem incorporat el que Europa era en aquest estat del benestar, que aquí no ha acabat de... I anem amb aquest 50-50, no?, que no acabem de trobar aquest punt, no?
I Europa fot moltes esbroncades al govern espanyol per no complir coses que té firmades i que tindria que complir.
També.
No hi caig jo en aquest moment, però n'hi ha un grapat.
Clar, llavors què hem de fer com a ciutadans,
una
no?
Una revolució.
Evidentment,
no és possible.
Pagar impostos, no? Primer pagar impostos.
No ho sé, jo no ho tinc tan clar. No? Antoni, perquè és un home d'ordre, ho té clar.
I ell, com és armer, ja mira cap al gremi.
Jo les armes...
Ell la revolució
de les armes ciutadans, no? No, jo no ho tinc... És clar que s'ha de pagar impostos, s'ha de contribuir a les coses de la majoria. Però això ho fa una empresa que jo no hi tinc cap fiabilitat, que es diu Agència Tributària, I l'Agència Tributària, Déu-n'hi-do...
Per cert, si m'està escoltant l'Agència Tributària, sisplau, pagueu-me la declaració de la renta, que encara no l'he cobrat, sisplau. La que es havia de cobrar l'any passat, de l'anterior any.
Segur que han anat a pagar un xic de pinso de la cabra de la legió i tu t'has quedat sense els clés, segur.
Me'ls hauran de pagar, estan obligats, la declaració està feta, a més...
Amb interessos. Com ells fan.
Clar. No,
però és que si és difícil administrar una empresa, imagina't la dificultat que hi ha a administrar un país. I aquí el que no hi ha són administradors.
Hi ha
funcionaris i hi ha polítics.
Els funcionaris encara funcionen bastant bé. En comparació als polítics.
I això li dic a en Antoni, que jo l'admiro molt en aquest sentit, perquè ell va fer una cosa bastant revolucionari quan va ser regidor, amb aquesta discreció que fa ell, i va comptabilitzar els costos de tot el que feia els diners de l'Ajuntament. I se sabia on anaven els diners i per què, no? I allò permetia llegir els pressupostos municipals de Figueres amb una precisió, el que passa que després... No, ell no va voler, jo ja li deixava les armes, calia el segon pas, que era la revolució.
És veritat això, Toni?
Jo no sóc revolucionari. Entre altres coses, perquè crec que moltes vegades la revolució no acaba funcionant i acabes tornant a la situació anterior. Però, jo crec més clar, en l'evolució que en la revolució.
Però és veritat. De fet, aquí ara hauríem de citar el que sempre diu l'Alfons, la revolució per fer què?
També és una bona pregunta, naturalment. Això ho
dèiem, es nota que t'escolto,
això ho deia en Pallac, no? En el llibre, la democràcia per fer què, era el seu llibre, no? Pues, encara la pregunta està en l'aire i encara
acabo
no
de guanyar-me un punt, Acabo de guanyar-me un punt.
Molt bé.
Per aplicar-ho en un altre...
A mi m'agradaria, no la revolució francesa, perquè, bueno, una guillotina... Home, la guillotina és estètica,
Sí,
és a dir, posar el coll... Va... Digueu quant de caps penseu que podíem posar...
Jo cap.
Jo uns quants,
Jo no en posaria per exemple, cap perquè no estic a favor
exemple,
de la pena de mort i no vull que ningú mori.
El senyor Montoro no el posaríeu en el
forat
aquell?
No, perquè és una persona.
Sí? Val, una persona, val. De gran dignitat i que...
No ho sé.
Teniu...
persones que m'han fet mal, no
teniu
els hi desitjaria això.
Aquí a l'església hi ha sant.
Sí, Sant Cebrià, és el nostre patró.
Doncs podríeu posar Sant Montoro, home, estaria bé. No, n'hi ha uns quants que... No, jo no per desitjar la mort a ningú, Ho dic en sentit metafòric. Una guillotina es va carregar un rei a França. Pobre home, potser no en tenia la culpa perquè eren les circumstàncies, però tothom va estar content quan en Garibaldi va posar els canons contra el Vaticà, les muralles ardetianes, em penso que es diuen, i va disparar aquí al casino menestral, s'aixecaven els republicans i deien visca, no? És a dir, que aquesta idea de revolució per canviar les coses i per fer-les millor, naturalment, perquè canvies coses... Per exemple, revolució russa, i la cosa no acaba sortint gaire bé, no? Perquè avui acaba havent-hi en Putin, que és un soldat d'espionatge que encara hi és allà, no? Però, per tant, no surt bé, no?
Bueno, en Putin ha vingut molts anys després de la revolució
sí,
russa.
Sí, però en Putin estava...
Era del sistema, igual.
En aquell edifici que tenim un arxiu ara...
El problema és la prostitució d'aquesta revolució, no?
Clar. Clar, per això va sortir en Trotsky que deia, bueno, al minut 1 de la revolució ja hem de fer la segona, perquè vindrà tot això, Tot això hi ha anat així.
Però això s'acomoda un al poder, el poder s'hi va acomodant. Aquí ho tenim, veient perfectament, a Catalunya, a Espanya, ho tenim perfecte, ara ens cauran de tots costats, però els que protestaven de les portes giratòries... Estan tots...
Són tots els que estan girant.
I callo, de qui som, però tothom ho sap.
No tindríem temps.
Digues, Xavi, que no has dit res.
No, jo ara, com que he tocat molts de temes...
Sí, hem obert molts melons,
Sí, molts, m'encanta. Això del càncer, jo havia pensat encara falta molta més inversió a tot el que heu dit del càncer, perquè jo trobo que encara falta... descobrir més com es fa el càncer, com es produeix, quines solucions tenen i depèn de quina persona, que abans heu parlat de l'ADN de cadascú, que això tinc entès que també pot influenciar en alguna cosa. Després, sistema de vida, hem de canviar el sistema de vida per poder, el que és minimitzar l'impacte del càncer. M'explico, ara hi ha molts sistemes, hi ha moltes dietes. Jo no crec en dietes, ho he dit sempre. Jo sempre...
Perquè tu ets cuiner.
No, però mira estàvem parlant de dietes, precisament, abans
no
hi crec.
No hi crec.
Per dedicar la revolució gastronòmica.
No hi crec. Ell va a l'olla aquella sàpiga que hi posa allà.
No hi crec en dietes perquè és que no les crec. I la gent que fa dietes m'ho poden dir. Vull dir, hi ha molta gent que fa dietes per fer dietes, hi ha altra gent que necessita, òbviament. Necessita fer les dietes, està molt bé. Després, una altra cosa, alimentació. No s'ha de dir res que no sapiguem. O sigui, la gent que se sap alimentar sap el que ha de menjar, com ho ha de menjar, i sabem que hi ha productes que no es poden menjar i altres que sí. Això per un costat, el que és el càncer. Després heu parlat al pal de, em sembla que era el de les Rodalies, no?
Sí, bueno, perquè parlàvem dels impostos i quan parles dels impostos has de parlar de tots els serveis públics.
Els impostos. Jo vaig dir aquí ja fa temps que Europa haurem de retornar tot el que ens ha deixat Europa. Això ja fa temps que ho vaig dir. Òbviament es fa... I Europa està amb això, Espanya. Espanya va regalant els calés, com aquell que té milionades.
I els hi tornem cada dia,
Bueno.
Perquè quan tu vas a buscar el pa aquest matí, hi ha una part d'aquest IVA que se'l queda a Europa, també,
Això diuen.
No ho sé,
jo realment no ho sé, no ho sé.
Segur.
Home, se suposa que cada estat deu contribuir d'alguna manera, Europa, també la Unió Europea.
Europa no té diners, perquè de tot el conjunt d'Europa, de l'IBE, toca una part.
Si Espanya, si Espanya reparteix igual com ho fa Europa, no ho sé.
No, malament. Per això les negociacions de la Generalitat volen una part de l'IVA.
Sí, bueno.
Esclar, Espanya, quan la Mercè ha dit que han recaptat més, és que recapta més i una part important però de recaptar això, més de l'IVA.
Però això no és res.
No, o sigui, Espanya
ha de recaptar molt més del que està recaptant
sí,
ara.
Això sí, això sí.
Això és el que hi ha.
Ha de recaptar més?
Sí.
Sí?
Sí, home. S'estava parlant de poder començar a diferents platges d'Espanya fer pagar per entrar. O sigui, això ja és una cosa que dius, això és un tant per cent que també es porta a Espanya. Després s'està
dient... Jo discrepo, eh? Jo crec que, no, en lloc de recaptar més, el que haurien de fer és repartir millor.
Bueno, això Espanya té el seu sistema de repartiment, tots ho sabem, vull dir que estem aquí, ho sabem. I després una altra cosa que també heu parlat amb l'Alfons, deia, de posar sants aquí darrere, no? Jo començo a dir... Des
aquí darrere vol dir a l'església, perquè l'església està aquí darrere.
Jo començo a dir...
Seguirem a fer que Sant Montoro estigui...
Jo no dic Sant Montoro, jo dic des de l'època que va morir Franco. A partir d'aquí hem de fer aquí uns... No sé si és un cementiri, però una cosa grossa. Dir, clar, perquè si comencem a mirar quan es va començar a Rodalies, com es va fer, com es va muntar, hem de començar a veure l'època després de Franco, veure com va gestionar la cosa a Catalunya, que això també ho hem de mirar.
Que la culpa de Franco i la ultradreta és molt per fàcil,
exemple,
eh?
Sí. Per exemple, molt fàcil. Vull dir, clar, no ho sé.
Bueno, hi ha hagut altres governs d'altres colors, eh?
Per això t'he dit que jo no entro...
Senyor Montoro hi va haver un...
Sí, no, el senyor no, Montoro no entro... és blau, però després hi ha hagut el senyor Zapatero, el senyor Felipe González, que són vermells, vull dir...
Jo no entro en partits polítics, jo dic en persones, que estàvem parlant amb l'Alfonso Montoro, jo dic persones, ja no entro en partits polítics. I després una altra cosa que també vull enllaçar-ho, que és, estàvem parlant del càncer, però jo també m'estic fixant ja fa molt de temps en l'obesitat. Hi ha molta gent que és molt obesa, que és, o sigui, que no sé si càncer i obesitat va igual, no
sí,
ho sé,
sí, sí,
si va igual, llavors aquí també tenim un problema.
De fet, de la notícia que he sentit aquest matí a la ràdio, deia que possiblement el nombre de casos de càncer en un futur augmenti a causa d'això que dius tu, de l'obesitat i del sedentarisme.
Jo sempre ho dic, no cal apuntar-te a un gimnàs a fer dominades i coses aquestes, vés a caminar.
Sí, però
és molt més simple.
Però jo vaig una mica més enllà. O sigui, potser el que hauríem de fer és un canvi de sistema de vida a nivell de tota la societat per reduir el càncer. I abans que parlàvem dels serveis públics, cal potser un canvi radical, no? Anar a una velocitat més lenta, potser... No sé, aquí moltes vegades ha sortit la paraula de creixement. Potser cal fer un pas enrere per fer-ne tres endavant.
I educar la voluntat, eh? Perquè moltes vegades la gent s'apunta en un gimnàs, no tant per al gimnàs, sinó perquè això d'alguna manera els obliga a anar-hi. I com que els hi costa diners, encara hi tenen més tendència, perquè si no, de bons propòsits, a final d'any, se'n fan la tira.
Sí, però no se'n porten cap.
El 3 de gener ja no te'n recordes.
No se'n porten cap. Jo sempre dic, si no pots fer tot l'altre, vés a caminar. Vull dir, ja, és una cosa que ja vas...
Bueno, el 3 de gener encara, perquè després ja reis, després de reis. No, però clar, evidentment, no?, que treballem d'una manera que som molt sedentaris i cada cop ens ho fan ser més, però, i per altra banda, doncs més al gimnàs, no? Potser caldria, no sé, canviar una mica, no? La manera de treballar, que tinguessis més temps per anar a caminar, poder tenir més temps. Jo crec que la mare dels ous és el temps. No? I la manera de viure, que també l'estrès...
Cada
cop som una ciutat més, una societat més, més malalta a nivell mental, també.
M'estàs
no?
parlant d'estrès. No és la mateixa una persona que visqui a Madrid o a Barcelona que visqui per aquí. L'estrès ha de ser diferent. Jo dedueixo això. I després una altra cosa. Tu me dius que no hi ha temps. No ho sé. Jo disposo del meu temps. I jo veig que una cosa que és claríssima, que cada vegada el temps de cadascú és molt car. M'explico? El temps de cadascú és molt car. Vull dir, ja, jo cada vegada parteixo de que jo, el meu temps és molt car, i el temps de cadascú també. No pots comparar una persona que està, que és empresari, està estressat tot el dia, necessita desestressar-se. Un autònom, depèn de quins, també necessita igual. I, per exemple, no és el mateix un treballador com jo, un funcionari o un jubilat. Val? O sigui, el temps és el que hi ha. I després jo trobo...
També depèn de com et prenguis les coses.
Exacte, vull dir, clar, és que és un cúmul de coses. I jo penso ara, actualment, ara, abans no sé com era, no sé si l'Alfons m'ho pot dir en el segle... Però
no hi era.
Abans, però abans no sé com era el temps de cadascú, però és que ara el terme de cadascú és or. Vull dir, és una passada, és or. Vull dir, tu no pots pretendre...
També, però es viu molt més ràpid.
També la pregunta per fer què?
Si el temps per fer què...
Les famoses lluita per les 8 hores, les 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores per tu, per fer el que, per fer el que vulguis, això ha fracassat totalment.
Menjar,
i a més, per el que dius tu, l'oci s'ha convertit en un negoci. I tot el que es fa, totes aquestes activitats t'acosten calés, només ara què te diuen? Viatge, gasta,
Netflix.
Ves cap aquí... tot l'oci ha deixat de ser-ho per convertir-se en un negoci.
Això que dius, 8 hores és el, quan els italians diuen allò de la jornada de les 8 hores i vindrà el dia que el treball vencerà, no?
Sí.
Que és aquella idea del sindicalisme europeu. Hem de treballar uns 5 menys per fer aquestes 8 hores. 8 per dormir, 8 per treballar i 8 per fer la resta, no? La família i la societat. I aleshores és aquí, amb aquestes altres 8 hores, com veiem que en el segle XIX i XX apareixen societats, cooperatives i formes d'organització social compartides, que ara no hi són. I que ara no hi són i han derivat pues, a portar els nens a esquiar, no ho sé. Pues, no sé si s'ha d'esquiar, no ho sé.
I aquestes idees són les mateixes que l'esquerra clàssica dels anys 60, 70, 80... de l'escola de Frankfurt, que en vez d'anar cap a una societat repressiva com estem anant, pensaven que hi havia els mitjans tècnics per arribar a una societat on es pogués viure, pues, sí, millor.
Escola
però
de
no
Frankfurt,
estem així.
Walter Benjamin.
Benjamin, Horkheimer, el Marcuse, que és el més polític, que és molt interessant de llegir.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tenim més temes que hem començat parlant del càncer i ens n'hem anat a altres temes, però fem una pausa i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida.
La teva vida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
A la Salle Figueres som una escola que mira més enllà. Oferim infantil, primària, secundària i a partir del curs vinent també cicles formatius.
Vine a conèixer el nostre projecte educatiu amb una visita personalitzada amb equip docent el 22 de febrer a les 10:30.
Informa-te'n i inscriu-t'hi a figueres.lasalle.cat o truca al 972 50 08 12.
La Salle Figueres. Eduquem persones. Formem futurs.
descobreix la revolucionària màscara MyMask d'Optipunt Doctor Zaven. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermellor, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, MyMask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
Escolàpies Figueres.
Una escola compromesa amb el present
i il·lusionada en el futur.
Amb una educació de qualitat
i per a tothom.
Dels 3 als 16 anys.
Educació infantil, primària i secundària.
Excel·lència acadèmica.
Escola multilingüe.
Atenció personalitzada.
Educació emocional i amb valors.
Ah, i a secundària, amb horari de matí i tarda.
Ens voleu conèixer?
Us convidem a les portes obertes.
El diumenge 8 de febrer.
A 11:15, les 10:30.
O al telèfon 972 50 07 31.
Educació s'escriu a més Escolàpies.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Doncs som-hi aquí amb els tertulians. Hem parlat de salut, servei públic, impostos... I la cabra, evidentment, els dimecres no pot faltar, yeah. Ja ho sabeu, que l'Alfons ens la porta sempre. Esperem, yeah, que no surtin els altres dos temes que sempre...
Ja ho he dit en micro.
Sí, 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 però no cal que ho repetim, no passa res. Jo volia parlar del tema dels immigrants, però crec que el deixarem a part perquè no ens l'acabarem. I m'estimo més parlar de les xarxes socials. I d'aquesta proposta de prohibició dels menors de 16 anys a tenir xarxes socials. Clar, jo vaig tenir xarxes socials molt gran. Vosaltres suposo que també. Bueno, molt gran. Vosaltres més grans que
més
jo, gran. Segurament.
Més gran, sí.
Jo no recordo quants anys tenia. Havia de tenir 20 i pico que va començar Facebook, que em vaig fer Facebook. Em vaig fer Facebook per jugar amb les meves companyes de feina a un joc de paraules encadenades.
Perquè va ser dels pioners, també, no?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, va ser la xarxa social,
va,
no?
Ser la xarxa,
que, Facebook, contigo empezó todo, no? Com diuen. Clar, prohibició d'estar a les xarxes a partir dels 16 anys, no? Menors de 16 anys no poden tenir xarxes socials. Entenc que xarxes socials vol dir WhatsApp, Telegram, Instagram,
Jo no hi entenc gaire d'això, però pel poc que he llegit, sembla ser que és bastant difícil d'aconseguir que realment això funcioni. Per tant, si tu has de fer una prohibició i no tens la capacitat
de controlar-ho
i d'implementar-ho, més val que no ho prohibeixis.
Sí, bueno. La xarxa et dirà, ara fem broma, et dirà, vostè té menys de 18 anys?
De 16, eh?
O de 16, diu, no, jo en tinc 46.
A mi si m'ho pregunta diré que sí, així m'ho prohibeix.
I com que posaran un guàrdia civil al darrere perquè controlava...
No, de fet, els meus fills que juguen molt a videojocs i juguen a un popular videojoc que es diu Roblox, sí, ja ho sé, és el pitjor, però em sap greu, no ho he pogut evitar. que hi juguin, jo hi estic a favor. Ells em comentaven ahir que volen controlar el tema de les edats a través d'intel·ligència artificial, però que això falla més que una escopeta de fires. El meu fill de 7 anys em deia això.
Ara, quan venia jo, la intel·ligència artificial enviat d'excursió a un balneari, a un grapat de turistes, ho llegia, que no existeix el balneari. Es van refiar de la intel·ligència artificial. Ostres. I es veu que la intel·ligència artificial, com l'únic que fa és agafar dades d'aquí i d'allà i ho recopila...
Bueno, que les dades poden ser caducades.
Per això, o es va equivocar, o no ho va trobar, o s'ho va inventar, i van dir, bueno, cap allà, i tots cap allà, ale, balneari.
Aquí ho varen provar, això de la intel·ligència
artificial. Bueno, si vols ho podem tornar a provar, que ara ho tinc més bé.
Avui enviat el text que acabarà en el llibre de la senyora Lamarca.
Si
algú no copia aquest treball, ningú sabrà.
I això de les xarxes socials és com un globus sonda, perquè el que verdaderament els interessa tant a l'estat francès, espanyol i anglès, sobretot, és controlar les xarxes socials, però dels que s'oposen al govern. És això el que interessa, perquè actualment s'està intentant els mitjans lliures de youtubers i tot això, els estan controlant a tope perquè no interessa parlar de coses que al sistema no li interessa parlar. Perquè, per exemple, jo, estant aquí, hi ha el judici dels Pujol. Enlloc, no ho he vist enlloc. I la de Galla, quin cacau que hi ha allà, no existeix. Tots s'ho tapen, tot.
Jo trobo que està molt bé la prohibició aquesta, perquè trobo que els nens d'aquesta edat fins als 16 anys el cervell no el tenen format. Llavors, si tu, per exemple, fiques pantalles, com en aquest cas les socials, els nanos no saben que és veritat, que no saben veritat.
Però llavors, com ho pots fer, això? Tecnològicament és impossible.
Però se'ls ha d'ensenyar aquest pensament llavors, crític. Llavors, i aquí entra l'educació.
No, aquí hauries d'entrar l'educació dels pares.
Bueno, no, és que l'educació, quan dic educació, no em refereixo només a l'escola. No,
hauria de ser educació dels pares. Per què? M'ho explico. Tu vas a un restaurant, això passa moltíssimes vegades, el nen te fot un embolat de collons, i què fas tu? Li fots el mòbil perquè no t'emprenyi. Això no hauria de ser així. Per què? Perquè principalment el nano no té format el cervell, com deia abans, i la barrera que té de que no li donguis el mòbil ets tu. És pare. Ets el pare, mare, el que vulguis. Llavors, tu ets la barrera per ensenyar-li a aquest nano que això no ho ha de fer. Si tu li dones el mòbil, la funció li dones al mòbil. Llavors, si tu el nano agafes i l'ensenyes això fins que té 16, 17, 18 anys, te trobes com vas a treballar, arribes tard a la feina, et foten fora. I el nano, com que no li has tingut mai impediment de res, l'única que té és una depressió de cavall. Perquè això no ho entenc. Hem parlat abans de l'educació. Si l'educació, el nostre sistema educatiu, premia, perquè és així, premia els nanos que no foten res, se'ls ha de deixar passar...
16.000, eh?
S'acaba el curs i surten al carrer a treballar. Quan van a treballar i tens una persona que li diuen tu has de fer això, i ells no volen fer perquè no estan acostumats a que tu li diguis, llavors passa el que passa amb les depressions i passa el que passa amb moltes coses més. Llavors, jo estic a favor d'això. Una altra cosa és, el meló és com ho regules. Això és diferent. Llavors jo penso, l'estat espanyol això no ho farà. Llavors, ha de ser educació dels pares. I jo penso que, en el meu cas, jo tinc un nano de 18 anys i jo ho han tingut que fer així. O sigui, se li regula el mòbil fins que tens 16 anys. 16, 17, no sé quan. I clar, el que jo penso és això. Jo penso que està molt bé perquè els nanos no estan formats de cervell, no estan formats fins a aquesta edat, en teoria, depèn de cada nano, hem de mirar a veure si...
I més.
I clar, i a partir d'aquí està molt bé. Jo trobo que sí. I a més, aquests nanos tenen... comencen a tenir el que se diu, no sé si... Però comença saber el que és la frustració. Frustrar-se, emprenyar-se, saber que això no es pot fer, perquè si nosaltres li donem el mòbil des del principi, és molt fàcil.
Sempre anem a parar a el que ha dit la Mercè, l'esperit crític. Uh-huh. Si un no té aquest esperit crític, ens aprenen per nens, i ens aprenen actualment per nens que ens ho prohibeixen tot, perquè la llibertat és impossible sense la responsabilitat. No hi ha llibertat, fer el que un vulgui, sinó la llibertat sempre és, la llibertat social, sempre és limitada, sempre té uns límits. Jo no puc passar-me de lo que puc fer, perquè la llibertat meva acaba on comença la dels demés. I això s'ha de fer entendre, i s'ha de fer entendre que no perquè te diguin això tu has de creure, perquè tu no t'has de creure res, com li vas dir dels japonesos, la meitat del que vegis i res del que escoltis. Pensa tu.
No, i està clar que l'esperit crític ha de venir de casa i també ha de venir de l'escola, no? Perquè no s'obté sol l'esperit crític.
Una cosa que hem parlat moltes vegades aquí, que és abans els grecs i romans pensaven moltíssim. Eren grans pensadors i pensaven el que deien, no? Jo ara faig...
Alguns.
Sí.
Perquè
no tenien res més a fer.
Exacte. Però jo, per exemple, ara estic veient això de pensar, i jo estava pensant, i ara, actualment, el que es demana molt és tenir atenció. O sigui, tu pots parlar amb una persona i l'has d'entendre, l'has d'escoltar, has de mirar com és, i llavors tindràs moltes respostes d'aquella persona, de com és aquella persona. Jo penso que hem perdut el que és l'atenció, el que està en el present, el que hem de parlar, el que és el tu a tu a cara, això ho estem perdent. Abans era els grecs pensar molt, i ara jo no crec que tinguem que pensar molt, hem d'estar a tenir atenció. I això amb els nanos petits, amb els nanos que venen ara, això és impossible tenir atenció, és impossible. Si no parlem els professors...
Perquè hi ha molts estímuls.
Exacte, però parlem amb professors.
Però no només els nanos, jo com a adulta me n'adono quan estic treballant, em costa tenir atenció.
Això que dius, com en un restaurant que donen el mòbil...
Això és verídic, eh?
Home,
és que moltes vegades els pares tenen tan enganxats, eh?
I des d'un any, li donen al nen d'un any o dos, no sé.
Jo intento no fer-ho, però...
Són els que miren la tele tot el sant dia i li diuen que no miri pantalla.
Exacte. No és normal que estiguis en una taula de 12 persones estiguin veient el mòbil? No és normal. I el cambrer te vingui i te digui on te va això? I ningú contesta. No és normal. No sé, és una cosa...
No, que per això no cal anar a sopar fora o dinar fora, no? Perquè tampoc ho estàs gaudint.
És el que estàs veient ara.
El que s'ha perdut és el diàleg. Perquè tots creguem que tenim raó. A mi em fa una certa de mitja vergonya veure un Parlament que una persona parla i els altres, sigui d'un partit, els dels altres se'n foten. I aquest pensa, perquè això, a la República, aquells discursos, perquè hi havia grans oradors, ara no hi ha cap orador, n'hi ha dos. Al Parlament de Catalunya n'hi ha dos. L'Oriols i el Fernández. Els altres són... d'estar per casa. Sí, és que és així. En canvi, la República, els discursos... I això passa...
Digues?
No és pitjor pagar 400 euros de l'entrada a un concert i estar-ho gravant amb el mòbil en lloc de disfrutar del concert? Si vols veure amb el mòbil, poses YouTube i hi ha concierto fulano, hi ha un volant, algú té allà. No cal que tu peguis 400 euros l'entrada, estiguis allà filmant amb el mòbil. Hòstia, disfruta del concert.
A mi m'ha passat això també, no? D'estar en un concert, evidentment que vols tenir una... Jo gravo't una estona i després paro, perquè és que necessito cantar aquella cançó, si estic allà, encara que sigui gratis el concert, eh?
Això del concert m'ha anat molt bé, perquè hi ha concerts que ara el que fan és prohibeixen l'entrada de mòbils. Mm-hmm. No volen. I després una altra cosa, els concerts abans, no ho sé, jo quan anava en concerts... tenies el cantant que cantava a capella i cantava bé.
Ara
actualment no. Clar, això cada vegada està veient la gent que això no és normal. O sigui,
una cosa que es diu autotune.
Exacte, autotune o, per exemple, els playbacks. Hi ha molta... Hi ha molts que fan playbacks.
Jo a vegades puc entendre el playback perquè... perquè hi ha cantants que et porten un espectacle i uns passos de ball que cantar, i fer aquests passos de ball ha de ser difícil. Llavors entenc que pugui haver-hi playback en pro de l'espectacle de ball.
I després passa una altra cosa. Tu escoltes una cançó, quan vas a veure el directe és totalment diferent i quedes decebut, i el que diu en Toni, pagues 400 euros.
Depèn del grup, això.
Exacte. Jo per exemple, a la meva època jo vaig anar a veure Bon Jovi a Barcelona, era fantàstic. Vull dir, la posada d'escena era fantàstic. Vull dir, a mi em va semblar Molt bé.
Jo sóc fan de Mago de Oz i aquest estiu els vaig anar a veure.
Qui són aquests?
Bon Jovi.
Jon Bon Jovi.
És
un cantant de rock.
Sí.
Jo sóc molt fan de Mago de Oz, els vaig anar a veure aquest estiu, el concert era gratuït i Mago de Oz és garantia d'espectacle i és fantàstic.
L'últim que vaig anar a veure gratuït va ser en Tomeu Penya, que no sé si el van fer en el pavelló de Figueres fa molts anys, gratuït. Vale, jo vaig entrar gratuït, no vaig entendre res, però estava molt bé.
No vas entendre res?
No, però...
Perquè parlaves però mallorquí.
Però cantava el que es deia, cantar normal. Dic, ostres, està molt bé. Vull dir, clar, ara tu vas a concerts normals i corrents, tots són play.
En Xavi vol que tregui el tema dels Grammy.
Hi ha concerts i concerts.
Estàs desitjant que tregui el tema dels Grammy, eh?
No, el tema del Grammy no. Jo el que vull saber és què passa amb Donald Trump i Kimi Minaj. No sé què passa.
Ni Kimi Minaj.
No sé què passa. Hi ha alguna coseta aquí entre ells? Saps alguna cosa, tu?
No. Ni Kimi Minaj és una cantant.
Sí, però no és actual. Una cantant normal i corrent.
Una fanàtica d'en Trump.
Ah, és una fanàtica d'entrada.
Sí, vull dir, clar, jo vaig veure els Grammy i vam fer referència d'ella i dic, ostres, m'he quedat amb les ganes, no sé què passa.
Bueno, també Taylor Swift no era pro-Trump, no? Sembla que també, bueno, és evidentment que l'art no deixa de ser una manera de fer política. Bueno, ara aquí me diríeu, les cançons que fa Bad Bunny són art?
Bueno, per molts... Pels meus,
Bad Bunny o Bud Bunny o com li vulgueu dir, jo no sé com s'ha de dir.
Per molts latinos són reivindicacions dels seus països. Jo ho veig així d'aquesta manera, és com la Jennifer López,
sí,
no?
Canta en castellà, sí. És, ara no sé si és porto-riqueny, sí, porto-riqueny, Bad Bunny, ara no
clar,
vull equivocar-me.
Ell va reivindicar tot el seu disc.
Serà el cantant de la final de la Super Bowl.
Sí, sí, exacte.
Que això és una altra cosa, eh?
Que la Super Bowl és el més per un cantant.
Vaig entendre, a l'anglès, vaig entendre allò de l'Iceboo, però també vaig entendre que està contra en Trump, aquest noi, no? I contra la política de brutal que fan amb l'immigració.
Mira, m'està dient que m'està escoltant una amiga meva que ens està escoltant des del País Basc, que no deu entendre per res.
Ostres,
ahí va la hòstia.
Perquè no parla català, per tant, li agraïm que ens faci l'atenció, la saludem des d'aquí, des de Ràdio Vilafant. Mira, arribem a tot arreu.
Està bé.
Ja ho sabeu. Jo no entenc el tema de la música actual, a mi em sobrepassa.
No, però és fantàstic.
Potser perquè no s'actua.
És la versió moderna del Pai Circ de sempre.
Pot ser.
És dir, molta gent va... Jo no hi vaig perquè no m'agrada ni m'interessa, però sí que conec gent que hi va i et diuen que hi van per l'espectacle, no per escoltar aquell que canta.
Sí.
Canta més bé, més malament. No, hi van per l'espectacle que representa tot plegat, diguem, no?
Sí.
És el que diu ella, que no podrien cantar amb els Remenaments i el Xivarri i tot el que tenen... de muntatge amb molts cantants.
Que no només és la música, és tot, no? Des del vestuari, la pirotècnia...
Com Pink Floyd i coses d'aquestes que volen porcs i...
Volen porcs, ostres, això no ho he vist, eh? Jo veig altres coses sobre l'escenari.
Jo, per exemple, veia els concerts de Queen, estaven plens fins a dalt tots els pavellons, o te'n vas a Metallica, tot ple, o AC/DC, tot ple. És una passada. Ara ho veus això, però ho veus en fosc, negre, en tot ple de llumetes...
Que són els mòbils.
I després en plataformes.
Abans traies l'encenedor, no?, a les cançons romàntiques, sí. Ara treus el mòbil, eh? Sí. I fa el mateix efecte.
Abans cremàvem amb l'encenedor.
Sí. Reivindiquem la música...
I l'encenedor.
Cadascú la que li agradi i l'encenedor.
I el dit.
Menys mòbils i més encenedors, no? Seria el missatge d'avui de la tertúlia. Nosaltres ho anem deixant aquí, anem tancant l'espai de la tertúlia de Ràdio Vilafant. Tornarem ben puntuals demà dijous amb el suport de Gestoria Fernández. Que passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.